Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'avui, dimarts, dia 17 del mes de juny. Obrim avui destacant que la paera en cap de Balaguer, Lorena González, lamenta les formes en què actua la comunitat de regants de la sèquia del CUP i diu que mai hi havia hagut unes exigències tan intenses com ara. El jurat de rec ha imposat una sanció de 10.000 euros a l'Ajuntament de la capital de la Noguera per tornar a agafar aigua de la sèquia. Obrim avui parlant un dia més d'aquest conflicte relacionat amb l'aigua aquí a la ciutat. A banda, però, els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. En l'àmbit de la política local, avui destacarem que Junts per Balaguer ha fet aquest dilluns balanç del primer any de legislatura a la Paeria i ha qualificat la tasca del govern local, format pel PSC i per Treballem per Balaguer, com un desgovern. La tasca de Junts l'ha qualificat com una oposició constructiva. La cap de l'oposició, Gemma Trilla, demana més neteja, més il·luminació, més pàrquings i també fer política en català. També a nivell local avui els explicarem que s'han presentat les activitats d'estiu per aquests mesos de juliol i agost, sobretot aquí a la ciutat de Balaguer. Un any més no faltarà el cicle de monòlegs, el música i tapes i també activitats esportives. Una de les novetats és la incorporació de la pràctica del crossfit els divendres. I també parlarem en l'àmbit comarcal, en aquest cas, de la demanda d'activitats aquàtiques al voltant del Congost de Montrevell perquè continua a la baixa malgrat les últimes pluges. El sector opera sota mínims, tot i oferir rutes de navegació en indrets amb més aigua. Parlarem també avui dels productors de la Noguera que participaran el proper 19 de juny per primera vegada en la segona edició de la Revetlla Agroalimentària, que s'adreça ara a productors i elaboradors de tota la vegueria de Ponent. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra donen consells per prevenir robatoris a l'hora de cobrar la paga doble aquest mes de juny. A motiu d'aquest cobrament, els Mossos d'Esquadra de la Noguera han posat en marxa una campanya d'informació adreçada sobretot a la gent gran i als pensionistes amb l'objectiu de prevenir que siguin víctimes d'algun fet delictiu. L'Agència Catalana de la Joventut i el Consell Comarcal de la Noguera posen en marxa el projecte del nou carnet jove de la Noguera. Fan una crida per sumar-s'hi a més comerços de la comarca i així aconseguir que els joves facin més un ús més quotidià d'aquest carnet. L'alumne Aran Martín Ferrer, de l'Escola Vedruna Balaguer, guanya el 46è Premi Coca-Cola de Relat Breu de Catalunya en la categoria de Llengua Catalana. D'altra banda, també destacarem que el proper divendres, 21 de juny, torna la Nit de Llegendes aquí a Balaguer. Aquest any se celebrarà al Monestir de Santa Maria de les Franqueses i el tema seran els gegants. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Explicarem que Térmens ha guanyat el primer torneig de veterans de futbol sala de la Noguera. Un torneig que va disputar-se aquest passat diumenge a la pista d'impacte de Balaguer que organitzava el Consell Esportiu de la Noguera per a jugadors i jugadores més grans de 30 anys. I també parlarem de l'alta participació balaguerina a les curses del passat cap de setmana. Sergi Hidalgo es feia amb el primer lloc de la cursa Loto Sal. Ivan Menchón quedava tercer a la cursa de la Guineu i Laura Pallejà també tercera a la cursa de les Vinyes.
La paera en cap de Balaguer, Lorena González, lamenta les formes en què actua la comunitat de regants de la sèquia del CUP i diu que mai hi havia hagut unes exigències tan intenses com ara. González ha assenyalat aquest dilluns que la comunitat té moltes ànsies per cobrar els 300.000 euros que els demanen des de l'any 2018 i els 44.000 anuals que els requereixen i ha recordat que és el primer ajuntament que s'ha personat a una assemblea de la comunitat. Segons la paera en cap, l'actuació de la comunitat de regants difereix i de llarg ha dit de la que han tingut amb els equips de govern que l'han presidit i també s'ha preguntat si el fet de ser dona juga un paper o no en tot aquest afer.
Jo entenc que tenen molta ànsia de cobrar aquests diners, aquests 300.000 euros que ens demanen des del 2018 i aquests 44.000 euros anuals que ens demanen. Els hi demanem sempre un temps d'analitzar quines qüestions són, perquè no s'estan posant totes les peces damunt del tauler, això ho hem dit moltes vegades. Hem de veure comparativa amb altres municipis. Som el primer ajuntament que ens hem personat a una assemblea de la comunitat de regants, que no hi havia anat mai ningú, veuen la bona predisposició d'aquest equip de govern, possiblement per això, venen a fer més força o a demanar més, potser es pensen que ja no sé què és el que es deuen pensar. No sé si és que potser el factor dona té i juga un paper o no, no ho sé, però realment aquesta actuació difereix i de llarg de la que han tingut amb altres equips de govern que m'han precedit. Això sí que és una qüestió que jo per mi no és banal, no? I és una cosa que no sabem el per què, però sí que ara estan augmentant aquesta intensitat i nosaltres estem simplement intentant solucionar el tema, però és veritat que no ens donen tampoc gaire marge.
El jurat de reg de la sèquia del CUP ha imposat una sanció de 10.000 euros a la paeria per diverses infraccions al considerar que va danyar la infraestructura a l'obrir la pala de reg per proveir la capital de la Noguera com a mesura d'emergència. La resolució d'aquest òrgan de la comunitat de regants detalla també l'obligació de reposar i tancar de nou la pala, deixant de captar aigua en un termini màxim de 5 dies i pagar els costos del procés, que ascendeixen a 100 euros. Segons ha explicat el president de la comunitat de regants, Josep Ros, al diari Segre, l'autoritat de la sèquia és el jurat de recs i Balaguer diu ha d'acatar el que digui el jurat. La sanció arriba després que l'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, no assistís el passat dimarts a la citació del jurat de recs, després que els regants, recordem, presentessin una denúncia en aquesta instància arran del decret d'alcaldia en el qual s'ordenava reobrir la presa de la sèquia, que els regants havien tallat el 5 d'abril, al·legant que la paeria no pagava les mateixes taxes que altres municipis pel consum ni es trobava al corrent de pagament. La paera en cap continua demanant temps a la comunitat en relació a la captació, ja que la del riu Segre, diu, la tenen en precari i s'està intentant millorar.
Només els demanem temps, saben que la captació del riu Segre la tenim en precari i estem fent el possible per intentar-la millorar, si realment ha de ser la nostra primera, si veiem que cada dos per tres hem de tenir problemes, doncs, clar, el decret ho deia clarament. Li demanàvem a la comunitat no entorpir aquests fets, perquè estem parlant, repeteixo, de l'aigua de boca dels ciutadans i ciutadanes de Balaguer, no només de les seves cases, sinó de tots els serveis municipals i de totes les escoles, residències, el CAP, tots. Per tant, no estem parlant de poca cosa. I després també els vam demanar que no reposaríem fins que tinguéssim la nostra captació del riu en condicions. Per tant, estem treballant en aquesta línia, no ens donen aquest marge i ara amb aquesta sentència que sembla que ens demanen certs diners i que restablim, o sigui, que tanquem, no?, aquesta captació de la segla, bueno, m'ho he llegit perquè és el que m'ha arribat, vull dir, no ho tinc, no ho he llegit, doncs veurem quines són les actuacions que hem de fer.
González ha dit també que no se sotmetran a cap xantatge, al mateix temps que ha afegit que la xifra que se'ls reclama és una quarta part del que suposen els costos de la comunitat, molt superior, diu, a la que altres municipis paguen per un servei similar.
Clar, és que el que no podem fer tampoc és sotmetre's a xantatges de res, no? És a dir, no. O pagues o te tallo, o pagues o te tallo, vull dir, fa molts anys que, de fet, nosaltres captem l'aigua de la segla del CUP abans que existeix la comunitat de regants, abans que existís la Txell, abans que existís tothom, fa segles i segles que Balaguer agafa aquesta aigua. Val? A partir d'aquí, si els anteriors han vist coses i s'han analitzat coses, o potser no s'ha arribat a un entendiment, perquè també hem intentat, per exemple, els vam demanar les xifres de manteniment, no ens les van fer arribar fins que vam anar a l'assemblea per tenir-los. Ara sabem quins són els costos, què és el que els hi costa realment anualment, no? I què és el que necessiten. Però també hem de comparar-nos amb altres municipis semblants, i realment la quantitat que ens demanen és molt superior a la que altres municipis paguen per un servei similar, no? Al final també entenem que ells tenen uns costos, però diuen que no té res a veure perquè les seves ordenances i hem de pagar en base a les ordenances. Però clar, fent càlcul ràpid, a Balaguer li demanen una quarta part dels seus costos. Per tant, potser ens estem passant.
Des de l'abril, Balaguer, recordem, captava com a alternativa directament des del riu Segre fins que van fallar les bombes, moment en què la paeria va fer un decret municipal d'emergència per tornar a captar de la sèquia del CUP. El president de la comunitat ha assenyalat al diari Segre que són coneixedors que els dipòsits de Balaguer estan plens, la qual cosa significa, diu, que les bombes que es van canviar ja funcionen malgrat que no han estat informats. I no deixem de parlar de Balaguer, parlem ara però de qüestions més d'àmbit polític. El grup municipal de Junts per Balaguer ha fet aquest dilluns balanç del primer any de legislatura a la paeria i ha qualificat la tasca del govern local format pel PSC i per Treballem per Balaguer com un desgovern.
En aquest sentit, Trilla ha parlat d'un any marcat per part de l'equip de govern per la presa de decisions de cara a la galeria, improvisades i sense ordre. Pel que fa a la tasca de Junts per Balaguer a l'Ajuntament, la Paera ha dit que durant aquests 12 mesos han fet una oposició constructiva i coherent i que han anat per feina.
Pensem que actualment hi ha més que un govern, hi ha un desgovern. Ara el que veiem és que s'està molt pendent de la imatge, molt pendent del postureig, de la foto, d'ensenyar allò que diuen que fan, però la veritat és el que veiem és que hi ha una falta d'ordre i una falta de rigor que nosaltres volem copsar-la. Per què? Perquè nosaltres, com he dit abans, fem una oposició constructiva i som la gent del que anem per feina i, a més, anem per feina fent les coses bé. Segurament perquè les fem pensant cada moment allò que volem proposar. Moltes vegades ens trobem que si el govern fa una proposta raonable, nosaltres com a oposició sempre senzillament aixequem la mà i l'aprovem, però a vegades ens trobem en propostes o que es queden curtes o que no ens agraden o que són insuficients, i aleshores nosaltres el que fem és oposar-nos-hi o millorar i proposar constructivament allò que pot fer que aquella proposta sigui molt millor i tingui molt més valor.
Durant aquest any, Junts ha fet més de 30 propostes, de les quals Gemma Trilla, cap de l'oposició a la Paeria de Balaguer, n'ha destacat tres: la necessitat que hi hagi més neteja, més il·luminació i més pàrquings. Concretament, Trilla ha lamentat que la nova màquina de neteja va funcionar tot just un dia, només per sortir a la foto, i que encara no hi ha un pla de neteja i manteniment, com s'havia assegurat fa uns mesos. Pel que fa a la il·luminació, la proposta de Junts és incorporar llum a la canalització del riu Segre i millorar-la al centre històric, com fa temps que reclamen els comerciants.
Ja va haver la seva polèmica en el seu moment en què nosaltres dèiem que si ciutats com la de Lleida tenen el riu, la llera del riu il·luminada, ha de ser possible que la llera del riu de Balaguer també n'estigui il·luminada. No pot ser, no hi ha d'haver excusa per a que no hi sigui. Però no només el riu, sinó també el centre històric, perquè el centre històric doncs necessita estar il·luminat. És una reivindicació que han fet els comerciants, els veïns del centre històric. Ja estan passat 12 mesos i no sabem què és el que han proposat per a aquest tema. I per últim, la neteja. La neteja a Balaguer continua brut. Balaguer, hem passat 12 mesos, hem vist passar una màquina de netejar que no netejava, que va funcionar un dia i mig. La foto sí que va sortir, però després no hem vist que aquesta màquina treballi. Hem sentit diferents arguments en si s'estava arreglant, si no s'estava arreglant. La qüestió és que han passat els mesos i continuem sense saber quin pla de neteja hi ha, quin pla de manteniment hi ha, en quina prioritat es faran les neteges als nostres carrers, i per tant la neteja és una cosa importantíssima en aquesta ciutat que no s'està duent a terme.
En tercer lloc, ha demanat disposar de més places de pàrquing, tant pels balaguerins com per la gent que visita la ciutat. En concret, Gemma Trilla ha recordat la proposta de Junts d'incorporar un nou aparcament al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, davant la previsió que s'instal·li la nova seu dels agents rurals a l'avinguda de Francesc Macià. Per últim, Trilla ha reclamat que es faci política en català i que es prioritzi la llengua pròpia en totes les actuacions de la paeria, en comptes de fer actes institucionals en castellà, com ha passat en diverses ocasions.
Entenem que és prioritari, no només per Balaguer, sinó que aquest tema és un tema de país, és un tema de cultura, d'identitat catalana, i que creiem que això és importantíssim per tots els balaguerins, però també pel país. I és el català, és l'ús del català prioritàriament a totes les coses que faci l'administració pública. En l'actualitat, la paeria ha de vetllar i ha de prioritzar l'ús de la nostra llengua en tots els seus actes, i no pot ser que s'organitzin actes de tipus institucional en llengua castellana. I no ens estem referint a actes lúdics, a actes a cantants, a músics, sinó en tota la resta d'actes. S'ha de prioritzar la llengua catalana en l'ús de totes les actuacions que faci la paeria, en convenis que es puguin firmar en altres administracions, etc, etc, etc.
La cap de l'oposició ha dit també que continuaran fent aportacions en cada ple i que insistiran en que les seves demandes es duguin a terme i que vetllaran perquè les coses es facin bé. D'altra banda, Gemma Trilla ha demanat que se'ls convoqui en els grans temes de ciutat, com ara el conflicte de l'aigua amb la comunitat de regants de la sèquia del CUP o la problemàtica dels coloms. La paera de Junts ha assenyalat que tots aquells acords que requereixen l'aprovació i els consens de totes les forces polítiques de Balaguer s'han de poder parlar i els han de convocar. Només així podran avançar, ha matisat. Finalment, la cap de l'oposició ha demanat rigor a l'equip de govern, planificació en les actuacions i no anar tan atropellats en els fets del dia a dia. I ha afegit que es fan les coses des de l'atabalament.
Canviem de registre, canviem de temàtica, però continuem a Balaguer. La ciutat ha presentat les activitats d'estiu aquest dimarts. Entre elles, no hi faltarà un any més el cicle de monòlegs, el música i tapes i també activitats esportives. Com a novetats, destaca la incorporació de la pràctica del crossfit els divendres i també la sessió d'un DJ al música i tapes. La presentació de les activitats d'estiu, com dèiem, s'ha fet aquest dimarts i s'ha fet amb la presència de la paera en cap, Lorena González, la paera de joventut, Sandra Madueño, a més dels tècnics de joventut, Francesc Almira, i també el d'esports, Albert Marvà.
La primera de les activitats previstes per a les nits d'estiu és el cicle de monòlegs, que es farà tots els dimecres de juliol i agost a la plaça del Teatre a partir de 13:45 del vespre. El primer dels monòlegs anirà a càrrec de Miguel Espejo i es farà el dimecres 3 de juliol. El seguirà Pepi Labrador el dia 10, Gabriel Zubizarreta el 17, Lourdes Bayonas el 24 i David Sass el 31 de juliol. Durant el mes d'agost, les actuacions previstes al cicle de monòlegs començaran amb Àngel del Moral el dia 7 d'agost, Raúl Alcaraz el 14, Toni Cano el 21 i, finalment, Pepa Golden el dimecres dia 28 d'agost. Un altre dels cicles que es torna a realitzar aquest estiu és el Música i Tapes, el qual es farà tots els dimarts a les 9 del vespre a la plaça del Mercadal. La primera de les actuacions serà dimarts dia 2 de juliol. Anirà a càrrec del grup de rumba Ertaqueta. Seguirà De Alicates el dia 9, el grup Somnis el dimarts dia 16, Xenia Páez Music el 23 i Combo Loco el dia 30 de juliol. Durant el mes d'agost, la proposta de Música i Tapes seguirà el dia 6 amb Urban Flowers, el 13 amb Just Mates, el 20 amb Marta i Gregori, i per tancar el cicle el dia 27 d'agost, enguany es farà amb un DJ, el DJ Abel Purroy. Francesc Almira ha explicat que no s'han fet molts canvis en tractar-se d'activitats consolidades, tot i que sí, s'ha fet l'aposta per portar aquest DJ l'últim dimarts.
Són activitats molt consolidades, o sigui que molts canvis no hi ha perquè hi ha... ja aquest format és el que agrada. Sí que és veritat que el Música i Tapes és l'última sessió, enguany per fer una miqueta diferent, fiquem un DJ i així li donem un toc potser una mica més jove.
En aquest sentit, la paera de joventut diu que aquest canvi intentarà sumar públic jove a l'activitat del Música i Tapes.
Aquest any apostem per un canvi que pugui abarcar més públic jove, ja que en els últims anys vam veure que bueno, era un públic que costava que vingués amb aquesta activitat.
D'altra banda, durant l'estiu també s'han programat activitats setmanals vinculades a la pràctica esportiva i a la salut, que es faran de l'1 de juliol al 16 d'agost. Seran classes de zumba tots els dilluns a la plaça del Morter a partir d'un quart de nou, aquafitness a les piscines del Secà els dijous a partir d'un quart de nou i crossfit els divendres també d'un quart de nou a nou a la piscina del poliesportiu. Albert Marbat diu que fins ara no es programava res els divendres per la sensació que la gent tenia tendència a marxar i que enguany es farà una prova amb aquesta proposta del crossfit.
Fins i tot hem apostat aquest any dels divendres, que era un dels dies allò que semblava que quedava sempre una mica penjat i que ens feia por de proposar certes activitats, doncs, perquè la gent tenia més tendència a marxar. I els divendres aquest any el que farem és crossfit. Vale? Farem una sessió de crossfit els vespres també, quan tanqui el que és la sessió de piscina, localitzar-nos a la piscina del poliesportiu i així també busquem un altre espai alternatiu i diferent de lo que són la resta d'activitats.
Finalment, des de la paeria han volgut fer un incís un any més a la prevenció de la calor, tenint en compte les recomanacions habituals, com beure aigua sovint i menjar fruita, evitar fer exercici a les hores de més calor, tenir especial cura de les persones grans i els infants i descansar en espais a l'ombra.
Obrim ara la informació d'àmbit comarcal i parlem del Congost de Mont-rebei. La demanda d'activitats aquàtiques al voltant del Congost continua a la baixa malgrat les últimes pluges. El sector opera sota mínims, tot i oferir rutes de navegació en indrets amb més aigua.
Les empreses de turisme actiu que operen al Congost de Montrevei i voltants no veuen remuntar la demanda d'activitats aquàtiques malgrat la pluja dels darrers dies i oferir rutes en altres indrets amb més aigua. L'activitat allà s'engresca sola, ha explicat el responsable de l'empresa Kayaking Montrevei, Xavi Bergua, que per la seva banda, Aitor Jurado, d'Intrepid Kayaks, ha afegit que el context actual de sequera provoca que els turistes no pensin en fer aquest tipus d'activitats. Enguany és la tercera temporada que no es pot navegar pel Congost de Montrevei degut a la falta d'aigua. Segons Bergua, el nivell d'aigua a la zona hauria d'assolir entre el 60 i el 65% per reprendre l'activitat. En el cas d'Intrepid Kayaks, el context de sequera actual ha provocat una davallada d'aproximadament el 90% de la demanda. De fet, Jurado ha explicat que s'ha vist obligat a fer front a una retallada de personal i recursos.
Doncs la situació pues, hidrològica d'aquests últims anys ha fet que Intrepid Kayaks pues, bueno, hagi tingut una caiguda molt forta pues, de la demanda i, en conseqüència, pues, un retall important de plantilla i de recursos. Estaríem al voltant, amb xifres de l'any passat, a una caiguda pues, de la demanda d'un 90% aproximadament, gairebé la totalitat.
Les últimes pluges no han estat suficients per donar llum verda a la navegació per Montrevei, un espai emblemàtic per practicar aquest esport, però poden treballar a finestres, ha puntualitzat Bergua, fent referència a una de les alternatives que ofereixen les empreses de turisme actiu als visitants que volen practicar caiac. És un espai més ample i tranquil, ha destacat.
Bueno, aquí lo que venim a veure és una meravella geològica i paisatgística, que és Finestres, que és un poble també abandonat, és una formació geològica molt singular i bueno, és molt atractiva. I la veritat és que ja des del començament, quan vam fer l'empresa l'any 99, ja vam plantejar aquesta opció de Finestres. Sempre s'ha venut poc, perquè el lloc famós i el lloc que té demanda és Montrevei. Però ara que Montrevei no està operatiu perquè no hi ha aigua, perquè el pantano s'acaba abans del Congost, no? Doncs pues, venim aquí i la veritat és que és més tranquil. És un lloc més ample, no té res a veure, o sigui, el Congost és un passadís de parets verticals, és paisatge vertical, en molts pocs llocs per acomodar la gent o per fer una parada, inclús per fer un bany o per descansar una miqueta, és molt més abrupte. Aquí tenim un espai molt més ampli, on si aniguessin la quantitat de gent que va a Montrevei no ens farien tanta nosa, no ens farien tan estorbo, no? Però bueno, el cas és que aquí pues, no hi ve gairebé ningú, amb la qual cosa pues, més espai, menys gent, més tranquil·litats, més amples, més còmodos.
Sí, com sigui, Jurado ha explicat que la referència és el Congost de Montrevei. És ben sol, la gent no truca per fer caiac a Finestres perquè no és conegut. Pel que fa a la previsió de navegació, Jurado ha explicat que depèn de l'acumulació de neu al Pirineu i una primavera plujosa. Bergua, per la seva banda, ha afegit que navegar pel Congost de Montrevei no depèn només de les precipitacions i ha afegit que ens estem obligant a un consum d'aigua que no podem mantenir.
I parlem ara dels productors de la Noguera que participaran aquest any per primera vegada en la segona edició de la Revetlla Agroalimentària, un esdeveniment que s'adreça ara a productors i elaboradors de tota la vegueria de Ponent.
El proper 19 de juny es durà a terme la segona edició de la Revetlla Agroalimentària, un esdeveniment dirigit a productors i elaboradors agroalimentaris de la zona de Ponent. Una jornada que es farà a partir de 9:45 del matí a la finca Quadrat Valley, a l'Albagés, amb l'objectiu de consensuar accions amb els diferents agents del sector en un ambient distès i col·laboratiu. Aquesta edició manté el format de l'anterior, combinant el networking, el treball conjunt i la visita a una experiència agroalimentària. En aquesta segona trobada, que arrencarà amb una breu presentació entre les diferents participants i les administracions implicades, es definirà un relat conjunt sobre el producte agroalimentari de Lleida que pugui derivar en una campanya de comunicació per incrementar el seu consum. Aquesta proposta va ser un dels resultats més consensuats de la primera edició. Abans de finalitzar la jornada, els assistents tindran l'oportunitat de visitar el molí d'oli Quadrat Valley, un molí innovador que destaca per combinar el respecte per l'entorn i la modernitat en les seues instal·lacions. Aquesta edició s'ha obert també a productors i elaboradors de les comarques de la Noguera i la Segarra. D'aquesta manera s'amplia l'àmbit d'actuació a totes les comarques de Ponent, a més de les comarques que ja hi eren, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. L'esdeveniment és fruit del conveni de la col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i l'Associació Líder Ponent, que, a més, compta amb la col·laboració d'11 entitats del territori, l'Associació Líder de Ponent, el Consorci Gal Noguera Segrià Nord, el Consorci pel Desenvolupament de la Catalunya Central i els 6 Consells Comarcals de Ponent. Els interessats en participar-hi poden inscriure's a aquesta Revetlla Agroalimentària accedint al formulari que es pot trobar a la pàgina web del projecte Gustum.
Canviem de qüestió, parlem ara concretament dels Mossos d'Esquadra. A motiu del cobrament de la paga doble d'estiu, els Mossos d'Esquadra de la Noguera concretament han posat en marxa un any més una campanya d'informació adreçada a la gent gran i als pensionistes amb la intenció, amb l'objectiu, sobretot, de prevenir que siguin víctimes d'algun fet delictiu, furts, robatoris o estafes.
La policia de la Generalitat vol fer arribar a aquest col·lectiu uns consells bàsics de seguretat a tenir en compte en diverses situacions de la seva vida quotidiana. El caixer a l'oficina bancària, a l'hora de treure diners, s'ha d'evitar portar anotat el número secret a la targeta o la llibreta, ja que el podrien fer servir si les hi robessin. Si s'ha d'utilitzar el caixer automàtic, és preferible que aquests siguin interiors i que es puguin tancar amb pestell i, en tot cas, no deixar que ningú se'ls acosti massa. S'ha d'evitar, en la mesura del possible, retirar del banc grans quantitats de diners i, si s'ha de fer, es recomana buscar algú de confiança que els acompanyi i que guardin els diners en un lloc segur. Quan surtin de l'oficina bancària, s'ha de parar atenció i evitar distraccions provocades per estranys que es puguin acostar amb la intenció de robar. Si optem per guardar els diners dins la bossa de mà, al sortir del caixer és convenient portar la bossa de la de mà creuada al davant i mirar que tingui una tanca segura per tal que no es pugui obrir fàcilment en algun moment de distracció. Finalment, des dels Mossos d'Esquadra es recomana a la gent gran que estiguin atents que ningú els segueixi fins a casa. Vulgui entrar amb ells al vestíbul de l'edifici o truqui a la porta poc després de la seva entrada en qualsevol excusa. En tot cas, des de la policia s'aconsella que en cas de sospita o de robatori és imprescindible presentar denúncia en qualsevol comissaria el més aviat possible o trucar al 112 per explicar-ho perquè es puguin evitar altres casos.
Parlem ara del carnet jove de la Noguera. L'Agència Catalana de la Joventut i el Consell Comarcal han posat en marxa aquesta setmana el projecte d'aquest nou carnet jove de la Noguera. L'objectiu és que el nou carnet reforci el vincle del carnet jove d'àmbit nacional amb el món comarcal i especialment amb el comerç i serveis de proximitat. Amb aquesta iniciativa, que es presentarà a l'octubre, s'incrementaran els avantatges actuals de proximitat per al jovent de la comarca. A nivell comarcal hi ha 2.958 joves que són titulars del carnet jove aquí a la comarca, on ara hi ha 45 avantatges. La posada en marxa del nou carnet jove de la Noguera marcarà el punt de partida d'expedició dels nous carnets que inclouen el logotip Orgull de Noguera, que és el mateix de l'oficina jove de la comarca. D'aquesta manera, els joves que són titulars del carnet jove veuran com automàticament el carnet també se'ls converteix en el de la Noguera. La posada en marxa del carnet també serveix per intensificar la campanya per continuar captant més comerços, entitats i institucions amb l'objectiu que ofereixin més i millors descomptes i avantatges a la comarca i també amb l'objectiu de fer els diferents establiments més visibles. Així ho ha explicat a Ràdio Balaguer Caterina Rubies, que és agent d'ocupació i desenvolupament local de l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal.
Un dels principals objectius de la captació de comerços amb l'arrencada i posada en marxa del carnet jove de la Noguera, titulat Orgull de Noguera, és donar un millor servei als joves de la comarca, no només als de la Noguera, sinó també a tots els altres beneficiaris del carnet jove, que com saben és a nivell global, i al mateix temps donar visibilitat a totes aquelles empreses, comerços, establiments que tenim aquí a la comarca, que sovint poden passar desapercebudes pels joves i que gràcies a aquest carnet podran ser visibles tant per a ells com per a les seves famílies. Poden incrementar les seves vendes i al final ser un referent de cara als altres establiments i comerços perquè també s'hi adhereixin. Val a dir que amb aquest carnet jove, el carnet jove que coneixem tots, ja tenim comerços que estan adherits de fa bastants anys i que al final serveixen també, com hem dit abans, de referent. Llavors l'objectiu principal és sumar el màxim d'establiments possible per donar un millor servei als joves, per acompanyar-los, perquè sabem que ser jove no és fàcil, i al mateix temps donar visibilitat als comerços d'aquí de la comarca.
La campanya s'ha posat en marxa al juny i s'allargarà fins a l'octubre, tot i que des del Consell Comarcal recomanen que els comerços i establiments s'hi adhereixin entre el juny i el juliol.
La campanya de captació d'aquests comerços que se volen adherir al projecte de carnet jove de la Noguera s'ha ficat en marxa aquesta setmana passada, vale? I estarà oberta fins a l'octubre. Si és veritat que s'hi podran adherir a posteriori, però nosaltres i des de l'Agència Catalana de la Joventut recomanem que ho facin durant aquest període de juny i juliol, ja que la campanya dels joves començarà a l'octubre i serà quan podran gaudir de la màxima visibilitat possible, tant a les xarxes socials com al web del Carnet Jove.
Aquests nous avantatges s'afegiran a l'oferta actual del Carnet Jove a la comarca, repartida actualment entre els àmbits de salut, formació, esports, turisme, mobilitat, tecnologia, cultura i altres. Entre aquests avantatges hi ha, si compten serveis com ara l'Escola de Parapent entre Núvols, també el Museu de la Noguera, les piscines municipals de molts municipis o el Teatre Municipal de Balaguer. Les empreses que es vulguin adherir a la campanya ho poden fer a través del web del Consell Comarcal, per correu a l'adreça carnetjove@ccnoguera.cat o per telèfon al 973 44 89 33, les empreses i comerços que es vulguin adherir al Carnet Jove. Pel que fa als joves de la Noguera que decideixin de fer-se nous titulars del carnet a partir de l'octubre, ho podran fer a través del web carnetjove.cat, a qualsevol de les oficines CaixaBank o Imagine. El Carnet Jove de la Noguera té un format digital i es pot fer servir directament des de l'aplicació mòbil del mateix carnet. Per tal de disposar-lo, de disposar d'aquest carnet, els joves hauran d'acreditar que resideixen a la comarca tot mostrant el seu DNI o bé el certificat d'empadronament. I passem ara a altres qüestions. Abans de la secció esportiva, parlem del Premi Coca-Cola de Relat Breu de Catalunya en la categoria de llengua catalana. La guanyadora ha estat l'alumna Aran Martí Ferrer de l'Escola Bedruna. Ha guanyat concretament el 46è Premi Coca-Cola de Relat Breu.
La fàbrica Coca-Cola de Martorelles va celebrar la 46a edició del Premi Coca-Cola de Relat Breu de Catalunya, en el qual l'alumna, Aran Martín Ferrer, de l'Escola Bedruna de Balaguer, va resultar guanyadora autonòmica de Catalunya en la categoria de llengua catalana. Ara, la fase nacional es celebrarà aquests dies 19, 20 i 21 a Madrid. En aquesta edició, l'estímul creatiu va ser un poema de Miquel Costa i Llobera. El premi, durant la seva llarga trajectòria, ha potenciat la creativitat i les capacitats literàries dels nois i noies de segon d'ESO.
I de seguida donem pas als esports, però abans parlem de la nit de llegendes. Torna el 21 de juny, el proper divendres, una nit que aquest any se celebrarà al monestir de Santa Maria de les Franqueses amb el tema dels gegants.
L'activitat començarà a 8:45 del vespre a Balaguer i amb una caminada al capvespre pel camí del Boraviu s'arribarà fins a les Franqueses. Durant el trajecte, les tècniques del Museu de la Noguera explicaran les tradicions de la nit de Sant Joan vinculades a l'aigua, el foc i la natura. Un cop al monestir se celebrarà la nit de llegendes, en la que s'interpretaran les obres premiades als Premis Iriab 2023, que estan centrades a l'entorn del tema dels gegants. La narradora d'històries, Mònica Torra, explicarà les obres La llegenda de la Numa, de Glòria Biosca Díaz, i Isma, el gegant, de Marc Cortés. Pel que fa a l'apartat musical, els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Balaguer interpretaran amb un quartet de corda la suite dels gegants de Miquel Àngel Cordero.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva i comencem explicant que Térmens ha guanyat el primer torneig de veterans de futbol sala de la Noguera. Un torneig que es va disputar aquest passat diumenge a la pista d'Impaxa d'aquí de la ciutat de Balaguer i que estava organitzat pel Consell Esportiu de la Noguera per a jugadors i jugadores, a més, que siguessin més grans de 30 anys. Després d'una fase de grups de tots contra tots, Artesa de Segre i Térmens van ser els finalistes. La final va ser molt disputada i igualada, oferint tots els equips un partit de gran nivell. Finalment, el joc col·lectiu de Térmens, sumat a les seues individualitats en moments claus, van decantar la balança per aquest 5-2 final que es va donar al partit. El bon ambient i l'esportivitat també van ser la nota dominant de tot el torneig. I parlem de l'alta participació a les curses que es van disputar aquest passat cap de setmana. Aquest passat cap de setmana, recordem, es van donar fins a 3 propostes atlètiques, totes elles puntuables per la Lliga Ponent. Dissabte es va disputar la primera edició de la cursa Lotosalt del Picat. La prova puntuable per la Lliga Ponent Trail va reunir uns 300 participants entre les modalitats de 13 i de 7 quilòmetres. El guanyador de la Trail va ser Sergi Hidalgo, del Runners Balaguer. Ho va fer amb un temps de 57 minuts i 15 segons i va estar seguit per Sergi Lladós i José Manuel Puello. En el capítol femení, la guanyadora va ser Laia Guitat i a continuació van entrar Judit Grau i Olga Sierra. El dissabte 15 també es disputava la cursa de les vinyes del mig de Bell-lloc d'Urgell, una prova puntuable també, com dèiem, per la Lliga de la de Ponent i que va reunir uns 350 corredors entre els dos recorreguts, en aquest cas de 10 i 5 quilòmetres. El guanyador del traçat de 10 quilòmetres va ser Mohamed Lamin, seguit de Hamouai Maizian i Joan Lladós. En el capítol femení, la guanyadora va ser Núria Tilló i completaven el podi Elisa Lladós i Agata Cristina Dobromiscla. El recorregut de 5 quilòmetres, el primer en creuar la línia de meta va ser Josep Cuenca, seguit d'Albert Marsol i Víctor Cuenca, i en la categoria femenina dels 5 quilòmetres, la guanyadora va ser Clàudia Pinós, seguida d'Aida Tugues, i en tercera posició la balaguerina Laura Pallejat, del Runners Balaguer, que va entrar per la línia de meta amb un temps de 22 minuts i 10 segons. I finalment, en aquest periple per les curses, el diumenge es va disputar la 18a edició de la cursa de la Guineu, en aquest cas a Vilanova de Bellpuig. Una prova, com dèiem, també puntuable per la Lliga de Ponent i que va reunir uns 350 corredors entre els dos recorreguts de 10 i 5 quilòmetres. El guanyador dels 10 quilòmetres va ser Ricard Pastor, seguit de Jordi Calafell, i Ivan Menchón, que va entrar en tercera posició, el corredor del Runners Balaguer, va fer un temps de 34 minuts i 36 segons. Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora va ser Rosa Mari Carulla i van completar el podi Jacqueline Gómez i Alina Cristina. En la cursa de 5 quilòmetres, el guanyador va ser Mohamed Lamin, seguit d'Albert Marsol i Soule Dabo. En el capítol femení, la primera en creuar la meta va ser Mari Sant Feliu, seguida de l'independent Marina Miquel i d'Aroa Meda. Es pot consultar més informació referent a totes aquestes curses a la web intercinc.cat.
I entrem en la part final de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que l'ús del català tot just supera el 30% en hostaleria i baixa al 63% en el comerç. Diu també que Aran demana representació parlamentària i que mor una dona de 50 anys en un accident de moto a la Bonaigua. La Mañana obre destacant que la Urbana deté quatre persones en una batalla campal enmig del carrer Balmes de Lleida. D'altra banda, destaca que l'Aran vol representació directa i la principal fotografia de portada està dedicada a l'Estat d'Aran, a la Festa Nacional de la Vall d'Aran, on ahir el president del Parlament, Josep Rull, i el líder del PSC van fer un ball. Diu també que mor una dona en un accident a la Bonaigua i també que recupera la normalitat el tren de Lleida a Manresa. I acabem repassant la portada del Punt Avui, que avui titula 10 anys en referència a la proclamació de Felip VI. La relació de Felip VI, diu, amb Catalunya en aquesta dècada de regnat ha estat marcada pel discurs que va fer el 3 d'octubre de l'any 2017. Destaca també avui el Punt Avui que creix la demanda de renovació a Esquerra Republicana. Mig miler de militants i càrrecs han subscrit ja la crida a refer la cúpula del partit. Diu també que comencen les afectacions de trànsit a Barcelona per la Fórmula 1 i que Eva Vázquez guanya una de les beques finestres d'assaig. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui dimarts, posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots un feliç dia.